Mateix nivell de perillositat serà vigent fins a les 8 del matí per temporal marítim al nord i nord-est de Mallorca. Mentrestant, acabarem el dissabte i obrirem el diumenge amb possibilitat encara de vent que pot bufar en consideració a tota la resta de l'arxipèlag. Acabem amb un apunt tot just d'informació de servei, perquè demà de matí es corren els 10 quilòmetres de platja d'Embossa per la carretera de Set Salines i també en traçat urbà, i hi haurà de fer talls de la circulació. Fins aquí les notícies de les 10 d'Ivetres Ràdio, el darrer butlletí de la jornada de l'emissora pública. La informació tornarà demà a partir de les 8 a l'informatiu matí. Bona nit.
Més informació a ivetresnoticies.com.
Toni Traveria te convida a conèixer la història dels establiments comercials de les Illes Balears. Escoltes emblemàtics.
Salutacions, com esteu? Vos donem la benvinguda a una nova edició de 76 en el programa d'aquesta casa, IB3 Ràdio, que cada setmana subratlla la importància dels petits establiments comercials de Ca Nostra, dels establiments reconeguts així mateix amb el segell emblemàtic. Cada setmana en coneixem dos de nous i n'acabam sabent l'origen, l'evolució, els productes i la clientela, tot això sense oblidar les anècdotes i, per què no, les reivindicacions. Avui, Joan, dos nous emblemàtics de característiques, això sí, molt diferenciades.
Així és, Toni. Avui tindrem en el programa dos establiments de llarguíssima trajectòria, ja que tots dos tenen tercera generació al capdavant, i tots dos són de Palma. El primer, Gelats Can Miquel.
Som 5 i tot l'any. No hi ha ni gent de temporada. O sigui, la plantilla de l'estiu és la plantilla de l'hivern i quasi tota la plantilla és la plantilla de la meva predina. Sí. Segueixen ser les mateixes. De fet, n'hi ha una que és com si fos la meva mare, perquè és que l'he vista tota la vida que estaven fent la meva mare. Sí.
Sí, sí. Això és una gran família.
És que els negocis familiars, les botigues, al final, o sigui, és una família. Si és que estàs més hores amb la gent en la que fas feina que amb la teva pròpia família. O sigui, sí, no, és gent de la meva predina.
I a la segona part del programa, la història contada amb pèls i senyals de Joieria Bitla.
Aquest senyor mos du un rellotge per posar una pila i resulta que és automàtic. Aquest rellotge no du pila.
Això l'ha de dur posat.
L'ha de dur posat perquè funcioni. Si no el du posat, no funcionarà. O sigui, jo ara li posaré en vora, li dono una mica de... No, d'acord, no. Li mouré una mica i se'l posi. I amb això ja anirà bé.
Com de costum, expectants per conèixer aquestes històries que són autèntiques joies.
Ben vist i molt agut, també com sempre, Joan. Emblemàtics, benvinguts, començam. En Joan Maura sempre té bon gust i bona matèria primera per elaborar els retrats, el mateix bon gust i ingredients que tenen els gelats de Gelats Can Miquel.
Les gelateries tradicionals són refugis de la memòria i de l'estiu etern. No sols venen gelats, guarden històries, rutines familiars i petits rituals que es repeteixen generació rere generació. Entrar-hi és tornar un temps més lent, on triar un sabor no és una decisió automàtica, sinó un moment d'il·lusió. Darrere del taulell hi ha ofici i paciència, receptes heretades, sabors que no passen de moda, ingredients simples, tractats amb respecte. Davant tot allò industrial i immediat, la gelateria tradicional defensa allò que està fet a mà, allò artesanal, és a dir, coses que necessiten temps per aconseguir la millor versió. Cada cuerada té una mica d'infància, de passeig al capvespre, de conversa sense pressa. També són espais de trobada. S'hi creuen veïns, riures, primeres cites i silencis compartits. El gelat es fon, però al moment roman. En un món com el nostre, la gelateria convida a detenir-se, a seure's, a gaudir, sense fer mil coses a la vegada, amb les mans enganxoses i l'atenció posada en el present. Les gelateries tradicionals ens recorden que el plaer no té per què ser complicat. De vegades basta un gust conegut, una banca a l'ombra i el permís de gaudir. Cuidar-les és preservar una forma senzilla i honesta de felicitat. Cuidar llocs com Gelats Can Miquel a Palma ens ajuda a conservar espais únics que ens regalen, en definitiva, moments inoblidables. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. And the papers want. La història de Gelateria Can Miquel va començar el 1979, any geopolíticament determinant, marcat per la revolució islàmica a l'Iran, l'inici de la invasió soviètica a l'Afganistan, l'ascens de Margaret Thatcher al Regne Unit i l'accident que va tenir lloc en la central nuclear anomenada Three Mile Island. A l'àmbit cultural va debutar el Walkman de Sony i els Happy Meals de McDonald's. A Espanya es va consolidar la democràcia amb noves eleccions generals guanyades per Adolfo Suárez amb el seu Unión del Centro Democrático, UCD. La democràcia es consolidava a Espanya mentre les portes de la gelateria Can Miquel s'obrien al públic. Avui, Maria Teresa Solivelles i Marian Valero, segona i tercera generació de negoci, respectivament, són qui estan al càrrec del negoci familiar. A les seves mans, en el seu cor i en el seu esperit pot veure's aquesta infància mai perduda i aquestes ganes de continuar amb esforç i passió amb el treball que comporta mantenir un lloc tan emblemàtic com Gelats Can Miquel.
Emblemàtics, Toni Traveria. IB3 Ràdio.
A una de les parets de Gelats Can Miquel hi ha penjades i emmarcades fotos que testimonien la trajectòria del negoci familiar. Na Marian Valero, tercera generació, com hem escoltat en el retrat, ens les explica amb tot detall.
Això és la història nostra, sí, de quan sortia a premsa el meu predi. Sí, es anava guardant, es segueix guardant-se i es va emmarcant i es va penjant, perquè al final és la nostra història. I això era la fira de l'oliva, segurament, de quan fèiem gelat d'oli, perquè el meu predi era de Caimari. I anàvem a la fira i feia gelat d'oli, que ja no se n'ha tornat a fer. Gelat de magrana, me'n recordo que es feia també, sí. Sí, és història. Però el meu predi, o sigui, això molt poca gent ho sap, el meu predi va conèixer la meva predina a Barcelona, els dos eren mallorquins, i ell feia feina al Banc d'Espanya. Era un director del Banc d'Espanya, sí. I es va ficar a hosteleria perquè es va morir el pare de la meva predina, i antigament hi havia d'haver-hi un negoci, no el podien dur dones. I el meu predi, amb el seu cunyat, van tenir que agafar les pastaleries que tenien la meva predina i la germana a Barcelona. I aquí va ser quan va començar a néixer Can Miquel. De fet, la primera màquina de fer gelat encara està a les pastaleries de Barcelona, que les porta un familiar.
Sí,
jo la vaig veure fa un any, que em van dir, baixa, i veuràs una cosa. Sí. La meva predina també va canviar Palma per Barcelona i no es coneixien. Es van conèixer allà. Sí, i després, per circumstàncies de la vida, doncs al final tothom va... Que és que al final acabes fent feina al negoci familiar per circumstàncies, sí. I ve d'aquí, sí. Can Miquel va començar el 79, quan els meus predins van arribar a Barcelona, de tenir altres pasteleries amb la família. I van tornar a Mallorca per la família i per el nivell, bueno, la qualitat de vida que es tenia aquí i que ja no se tenia allà. El meu predi nomia Miquel i la meva predina, que era la que esteia sempre a la tenda, a Polònia. La meva predina encara és viva i jo he fet feina amb ells. Fins fa relativament poc, fins fa, pues, si aquesta botiga té 13 anys, pues, fins fa 10 anys. Sempre ha estat la mateixa ubicació, l'únic que se podria dir que hem canviat el portal, hem canviat de carrer. El que és on es fa el gelat segueix sent el mateix lloc i els magatzems igual, l'únic que varen canviar el portal perquè ens faltava el que era la botiga, que era de lloguer.
Na Marian treballa diari amb la seva mare, Maria Teresa Solivelles, i un equip fidel de feina. En tot cas, ella ens aboca el primer record que té del negoci.
Primer record, però és que jo és que m'he criat aquí. Clar, és que jo he estat aquí des de bebè. Jo no tinc una època de la meva vida que no hi hagués la botiga. O sigui, els meus pares vivien aquí, al carrer de vora, i jo suposo que no em portaven a la guarderia, m'imagino, i m'imagino que estava aquí, perquè és que no tinc un altre record. I sempre, si ja me'n recordo, estar decorant, tenien com uns carretons on es guardaven les gavetes de gelat, d'inoxidable, ja me'n recordo ser petita, amb unes tisores, i decorant amb els llaços amb els que la meva àvia feia els paquets de trufes i decorava els carros i era molt petita. Clar, o sigui, la meva vida està aquí, igual que la dels meus germans. Per això, al final, venir aquí és com estar a casa, més que estar a casa. Que a meva és això, o sigui, jo estic més, que està fatal dir-ho, la botiga de tots, que la meva casa, que al final m'he mudat tres pics de casa, saps? O sigui, i al final això sempre ha estat el mateix. S'ha canviat la part comercial, però el que és la part d'oficines i de fer el gelat és la mateixa.
Mare i filla parlen de com es va produir el relleu i també de si hi haurà o no quarta generació familiar a Can Miquel.
Els meus pares em van dir que no em quedés.
Ah, sí?
Que em busqués la vida i fes feina per una altra persona. Perquè que era molt esclau, que, o sigui, que era una feina molt... que a ells els agradava molt, però que era de dilluns a diumenge, que ara em poden ajudar, que de fet m'ajuden moltíssim, perquè jo tinc nins petits i no podria estar amb els meus fills si els meus pares no estiguessin aquí, però que és molt dur. I em van recomanar moltes vegades que no, que me n'anés, que estava a temps de partir. Els meus germans varen fer cas, jo no vaig fer cas i em vaig quedar. Els meus fills no crec que sabessin. És molt complicat. No... Si les coses no s'estabilitzen un poc per al petit comerç, jo crec que aguantaré. La meva filla li diré el mateix que em deia la meva mare a mi. Estudia i vés-te'n. Que se'n vagi a fora, que és jove i que ja tornarà a los 40 o a los 50. La meva filla té 9 anys.
Clar,
és petita. Ja. El gran ja t'ha dit que segur que no, però la nina té 9 anys. Intent no parlar-ni. Ja. O sigui, intent que no ho agafi com una opció.
Jo m'estimava més que hagués continuat aviació. Però, bueno, ella va voler això. Però és difícil i molt sacrificat. I depèn de molta gent, a més. És un orgull. El que passa que és molta feina i molt sacrifici. Cada vegada és més difícil.
Cada vegada més.
Cada vegada és més difícil. Els negocis petits ho tenim molt difícil. I clar, no és el que vols per un fill. Abans s'aprenia... Era més fàcil. S'aprenia de jove i estudiaves, feies feines cap de setmanes... Era fàcil. Era molt més fàcil aprendre dels pares. Ara tot és més difícil. Sobretot, la matèria primer que fos bona, que tot fos d'aquí... Era fàcil. Era molt més fàcil que ara. Ara és difícil trobar la fruita bona, que tot estigui bé, que tot l'any... hagis de mantenir un mateix nivell. El que és més fàcil ara, que estem en aquest local nou, és que tot l'any ens podem mantenir amb el públic d'aquí. El més difícil era dependre dels turistes.
Jo no tenia clar res. No sabia ni que... Bueno, quan ets jove, no penses en què vols ser. Vas fent tira-tira. I jo me'n recordo que jo feia feina aviació, però per circumstàncies, i al final, clar, tenies, no eres fixa. A l'aeroport eres de temporada i això, bueno, em deien, bueno, pues fas feina de temporada, el que tu trobis que has de fer feina, i quan no facis feina has de tornar al negoci familiar. I clar, i al final pues, va venir la crisi del 2009 i em vaig quedar al negoci familiar. Que realment mai, no és que m'hagués anat mai, jo he estat aquí sempre, el que passa és que clar, ja et quedes pues, tots els dies i ja no cerques una altra cosa. Però no, o sigui, ja no pensava mai quedar-me aquí. No, que va. No. 2026 estic aquí i estic molt contenta. O sigui, no canviaria res. Però sí que és vera, que és el que dic sempre, vivíem diferent quan la feina no ets tu el responsable de tot. És molt diferent fer feina per una altra. Hi ha coses bones i coses dolentes. Ho canviaria? No. Vivia millor antes? Jo crec que sí. Però bueno, d'una altra manera, sí.
Totes dues, mare i filla, filla i mare, reflexionen ara sobre les característiques del dia a dia a la feina.
Al final, el que t'agrada és que és el negoci de la teva família i al final això és família. O sigui, aquí arribes i te trobes encara sapredina antes d'obrir que vaig a fer un cafè. Els teus pares, els teus germans, com que no facin feina aquí, sempre trobes qualcú. O sigui, això al final no ho trobes una altra feina. Saps que si el cap de setmana no has vist la teva família, laboraràs a la botiga. El que duc fatal és la burocràcia. No puc. és algo que em supera, perquè hem passat de... Jo crec que jo fa 15 anys que estic aquí ja sempre, i hem passat de dedicar-li potser una hora al dia a dedicar-li totes les hores que tu estàs aquí i m'emporto la feina a casa. I això és molt complicat de gestionar per un negoci del final que som autònoms, o sigui, això no és una gran multinacional.
Fer gelat. Però és que, clar, quan el meu pare hi era, no fèiem aquesta burocràcia, no hi havia tanta... no era tan difícil.
Malalt, no ens posem malalts. No sé, per això qualsevol autònom, jo crec que... Bueno, el meu pare està malalt, però perquè té un càncer i està demanant l'alta des de fa 3 mesos i els metges no li volen donar i ell està indignat, o sigui, fins en aquell... Perquè al final venir aquí és... No, no, sí, és com a teràpia, o sigui, que quedar-te una butaca a casa. Però malalts aquí no estem malalts. Vamos, jo... No te vull dir que un matí no hagi dit baixarem a estar, me'n prego un paracetamol i a menys sí, mama, però no. Vacances. Tenc els meus pares que em cobreixen. Ens cobrim entre nosaltres. El dia que no hi ha els meus pares, pues, tindré un problema perquè no tindré vacances, però de moment pues, 7 dies, 8, però no els 35 del conveni d'hostaleria, que va, impossible. No, no, i mai es tanca. Tancam el dia de Nadal. Per Nadal és quan venem més gelat. Que la gent, quan li comptes, diu com pot ser pues, mandarina, llimona, de cava... Sí, per Nadal hi ha el pico de feina. Igual que hi ha més venta pel juliol que l'agost, perquè l'agost ja és impossible sortir al carrer de la calor que fa, però sí, per l'hivern se'n ven molt. Si no, tindríem la botiga tancada. L'estiu, a partir de les 6:30 de la tarda, que la gent ha tornat de la platja, s'han anat a dutxar... És un caos, és com una discoteca, està aquí de dir. O sigui, hi ha gent que entra, surt, tothom té molta paciència, o sigui, hi ha molt de respecte, mai no tinc cap problema, per això està estivat. Després, al matí, la gent que s'emporta el gelat per sortir a la mà, per anar a la platja, per un dinar... Al migdia no, al migdia és que no se pot la calor. O sigui, nosaltres sí que hem notat el canvi climàtic.
Sí, eh?
Clar, perquè les hores de vent han canviat totalment. És una passada. Abans al migdia hi havia gent... i no hi havia tanta gent al matí, i ara, o sigui, a partir de les 1:30 del migdia fins a les 4 de la tarda, és que no pots sortir al carrer. I més a Palma. Palma és com una olla, sí, és una passada.
De calor,
sí, per juny totes les hores, i ara l'hivern, doncs, l'hora punta és la sortida d'escoles. Clar, aquí a les 5:15 ja, a tope. Bueno, pel pont de les Illes Balears comença tot, i enguany la Setmana Santa cau molt prest. I clar, o sigui, mos hem de posar les piles i varen, és que és impossible, si no, és com que enganxem. S'enganxa ja l'estiu amb el Nadal, perquè abans hi havia estiu, hi havia estacions marcades, ara ja no, ara hace frío o hace calor, i és difícil de gestionar això ara ja.
Na Marian ens il·lustra ara sobre els productes i principalment sobre els gelats. Gelats que valora també na Pilar, clienta i veïnada.
Al final, o sigui, el producte és el mateix, ens hem renovat la imatge, pues, t'adaptes als nous temps, a les noves tecnologies, al que pots. Els clients, al final, són els mateixos, gràcies a Déu, són els mateixos que és la gent d'aquí, i això segueix sent igual. Es renoves, pues, lo que és la manera de vendre, que al final o t'adaptes o mueres. Aquí hi ha berenars pel matí per la gent del barri i fent xocolata amb ensaïmada i en quartos per l'hivern. O sigui, al final, que ja se feia al principi. El que passa és que abans, quan hi havia el meu predia, ja amb el tercer, de xocolata a la tassa, havia, crec que eren 8 tipus de xocolata a la tassa, tenies una carta i podies triar, ara ja només n'hi ha un. Això és la diferència, que hi ha gent encara de la botiga de Jaume Tercer que et diu, ostres, podríeu tornar a posar, però és que és impossible, perquè tothom, abans la gent, quan venia a berenar, triava més el que volia. Ara la gent quan vol un xocolat a la tassa és un xocolat a la tassa perquè no ha conegut que abans n'hi havia 8. I clar, d'aquesta generació ja queda molt poca gent. La matèria primera. Per això hi ha molt nice que no hi ha el gelat de l'any passat, que això a la gent li costa entendre. Abans s'entenia més que el gelat de temporada, depenent del clima, doncs hi havia anys que n'hi havia i anys que no. El problema és que és el que dic jo, com que ara ja sempre hi ha tomàtiques, tothom es pensa que sempre hi ha de tot. I si tu emplees la fruita de mercat, no sempre hi ha de tot. I això costa. Però el secret és això, és agafar la fruita que consideren que és la millor i fer-lo. I hi ha fruita... Ara, per exemple, no hi ha fresses. Hi ha un problema, al després no hi ha gelat de fressa. I és un problema perquè molta gent vol, no n'hi ha. N'hi ha molt poca. Després, gelat de figa de moro, en guany n'hi ha hagut, l'any passat no n'hi va haver perquè va ploure i es podreix. però com que per les carreteres vemos higo chumbo, pues, i de gent li costa.
Acceptar aquesta realitat.
Acceptar que aquí no hi ha de tot perquè aquí això és fruita de mercat.
Com a clienta habitual, que soc de Gelats Can Miquel, la meva aportació puc dir que són uns gelats increïblement meravellosos. Utilitzen molt el que és la matèria prima de quilòmetre zero de mercat. És a dir, quan realment estàs menjant un gelat d'aquest, pareix que si és de fruita, és que pareix que t'estàs menjant la fruita. Per jo són meravellosos. I l'atenció que tenen, és a dir, és que no puc dir altra cosa que és meravellós.
Sí, es va reformar bàsicament per eficiència energètica. Era inviable seguir pagant la llum que pagàvem. Aquí es pagava entre 3 i 4 de llum al mes. Era, o sigui, horrorós. I vàrem aconseguir, mitjançant unes subvencions i unes ajudes, pues, aconseguir renovar el que és la maquinària de botiga per tenir uns gastos controlats, modernització i que no gasti tanta llum. Ja primer pel medi ambient i segon per arribar a final de mes, que jo ja me'n recordava que li deia a la meva mare aquest any és el darrer que tenim això aquí perquè va ser nuestra muerte i al final enguany ho hem aconseguit. Amb feina de molt bona feina, molta gent que ens ha ajudat i dels nostres frigoristes que en 4 dies varen desmuntar una botiga sencera i la van tornar a muntar. Sí.
Això va implicar el tancament de Can Miquel?
4 dies. 4 de dilluns a dijous. Que jo me pensava que era impossible. I entre... Bé, va venir Unifrio, va posar tot el seu personal i me'n recordo que em deien posa tranquil·la que ho aconseguirem, ja és impossible. Clar, és que no podem tancar més dies tampoc. Perquè no es poden perdre les caixes.
Què suposa per a Gelats Can Miquel lluir el segell emblemàtic?
El fet de tenir l'instintiu emblemàtic pels meus pares ha estat un honor, però més per als meus avis. El meu predino ho ha pogut arribar a veure, la meva predina sí, es va posar supercontenta, perquè, pues això, pues que has aguantat. I t'ho han reconegut, perquè, clar, moltes vegades no et reconeixen la feina feta. És complicat.
És una continuïtat de lo que hem fet sempre. Fer coses d'aquí i dedicar-nos a lo petit, a la gent d'aquí. És molt més fàcil.
Na Marian veu un present i un futur difícils per al petit comerç a Palma.
El present, pues, complicat. El present és complicat perquè és que... Pues, per el que he dit tant, és la burocràcia. Perquè qui té una botiga li agrada la seva feina, si no, no la tindria ni seguiria. El que no ens agrada és la paperassa, impostos... És tot això que dius que no és que no t'agradi pagar-los, és que és el problema que és la gestió de tot, que tot t'ho compliquen. Abans era molt fàcil. Pagaves i ja està. Ara no, ara és tot, és com uns... Jo ja no, jo estic desesperada. La meva mare no entra a l'oficina. Ja directament em tanca la porta i em diu no, la meva, el meu espai és fer gelat.
Bueno,
i
no
ja
res,
no em vols veure res. I dius, jo, pa, és que és molt complicat. Clar, si no mos ho posen fàcil... El petit comerç no té el marge com per contratar un comptable o per contratar una secretària. Tot mos ho fem nosaltres. Nosaltres fem el gelat, posem el gelat, posem el cafè i estem a l'oficina. Quan més mos ho compliquin, menys marge tindrem i al final arribarà un moment que no et sortirà a compte. O sigui que el futur, com el veig, hombre, complicat. Si és complicat el present, el futur jo no el veig. Almenys per les següents generacions. I ara sé que estan fent com un foment de que si les generacions no segueixen es pugui traspassar el negoci, però si no segueixen les generacions és perquè són molt de mal de cap. Jo no crec que ningú vulgui un traspàs d'aquest tipus de negocis. Que s'ha de posar-se un poc més fàcil administrativament. Palma, al final, està molt bé el turisme. Nosaltres vivim del turisme i tothom viu del turisme, però, per favor... que qualcú el controli en el cas que en tinc, perquè s'està fent molt complicat arribar a la feina, ja. Arribar a la feina. Jo, tard, l'estiu, una hora i un quart em va arribar a la feina, i jo visc a les afores de Palma, no visc ni a un poble. Tarda moltíssim a travessar el que és la rotonda de Can Blau, i aquest tros és horrorós. I al final això serà morir d'èxit. S'està creant un problema al casc antic i jo no dic que no necessitem turisme, si està clar que el necessitem, ja vàrem veure el 2020 que va passar, però el que necessitem és que s'escampi i que se descol·lepsin ja les entrades a la ciutat, però ja pels que vivim aquí. Els meus pares viuen aquí. Jo me'n vaig anar, ja no podia més, me'n vaig anar fa 3 anys. I els meus pares segueixen viure aquí. I el meu pare sempre em diu, a partir del juliol no es pot anar a la farmàcia. Caminant, perquè no puc caminar. Clar, és horrorós. Clar, i això és un problema pels residents. Què passa? Que si els residents se'n van, com he fet jo, perquè jo ho he fet i em sap greu, i jo era de Palma de tota la vida del barri, i al final vaig dir, per salut mental me n'he d'anar. Si tothom se'n va, la ciutat es buida. I això també és barri. O sigui, de què serveixen les botigues sense els clients de sempre, sense els nostres veïnats? Clar, o sigui, nosaltres vivim d'aquests veïnats. Que és que som 4 comptats, els 4 dels cas que en té.
Però ja hi ha molta relació entre vosaltres.
Sí, no? Molta.
Molta unió.
Molta, molta. Bueno, en Canyó de Sego ja no tant, perquè que el propietari sí que es feia molt amb el meu predí, i després tenim encara, bueno, el Nofre del Barbós, que ahir sigue, que era molt amic del meu predí, i ve moltes vegades a voler-mos, i bueno, Irene Pili, que va agafar la Rosaleda, i Casada, que es va traspassar i que afortunadament segueix, però sí, hi ha molt bona relació, però és que al final això és barri. O sigui, aquí l'estiu hi ha molta gent, hi ha molt d'estrangers, hi ha molt de tumult, però al final això és barri, sí, i entre tots ens ajudem.
Per acabar, ens conta una anècdota protagonitzada per la mare.
Per exemple, una que la meva mare, de sortir a la botiga, que és super despistada, i posar-se a parlar amb un client que ja deia, no me puc creure que no el conegui, i era un actor, i això t'estic parlant de fa estona, era quan hi havia la sèrie de Juego de Tronos. Jo no l'he mirada mai, però jo ja, o sigui, més o menys saps les que... I va estar 10 minuts parlant amb aquest home que tenia, o sigui, la meva mare, que tenia un gos preciós, i ja, i quan va acabar dic, mamà, i tu saps qui era? I em diu, un client. Dic, ostres, mamà, saps? Era aquest... Ah, pues no, 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 no. O després també un altre client d'una sèrie que també mirava molt ella i també va estar parlant una bona estona, i em ve i em diu, aquest és Lot, em sona molt. I dic, hombre, mamà, te l'estàs posant cada vespre. Ai, no em diguis això. Sí, això passa sempre, perquè estem desconnectadíssimes de no que és el carrer.
Sí, clar, tant d'implicació que tenim.
Sí, bueno, perquè estàs aquí. Clar. I no, el darrer que fas és posar-te a la tele quan arribes al vespre, perquè clar, jo que tenc més hores i tenc fills, pues t'enterar més per la meva mare. Sí, mon mare, sí, és despistadíssima.
Emblemàtics, Toni Traveria, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és patrimoni. Fem un tèntol.
Com estàu? Ben trobats un dia més a Tèntol.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Un programa que ja sabeu que ve dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyam aquí a IB3 Ràdio.
Oli Cari.
Hola a tothom.
Molt bon dia, ells de Tèntol.
Bon dia, Coret.
Aquí la senyora Tebriós.
No ho entenc.
Tal dia com avui, naixia Ludwig van Beethoven.
Bon dia, estimats, com estàu?
Bon dia.
Mireu quina cosa més curiosa.
Que estic aixina com endimoniat.
Tèntol.
Se m'ha desmadrat la cosa.
La pausa que necessites a IB3 Ràdio.
Benvingudes i benvinguts, què tal? Com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous, entre les 11 del vespre i la mitjanit, per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira. Si ho vols saber tot, o quasi tot, dels establiments comercials de les Illes, la història real, les anècdotes més sorprenents, els reptes principals, escolta dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, a IB3 Ràdio, amb Toni Traveria.
A l'hora de fer els retrats, en Joan Maura hi posa precisió i art de joier. És el cas, per exemple, del que ha preparat sobre joieria Vila.
Les joieries tradicionals són temples del temps i de la paciència. Darrere de cada vitrina hi ha alguna cosa més que lluentor. Hi ha històries, promeses i moments que busquen romandre en el temps. No són llocs de presses. Conviden a mirar a poc, a triar amb cura, a comprendre que algunes coses es compren una sola vegada i es guarden per sempre. En elles, el valor no resideix només en el material o els diners, sinó en el significat. Un anell pot sellejar un compromís. Un collaret pot passar de generació en generació. Unes arracades poden marcar un record irrepetible. El joier tradicional no ven objectes, interpreta emocions. Escolta, aconsella i entén que cada peça acompanya una etapa de la vida. La joieria tradicional defensa l'ofici. Mans expertes que tallen, poleixen i reparen amb respecte, conscients que treballen amb records futurs. Cada detall importa, perquè allò que dura exigeix atenció i cura. Les joieries tradicionals ens recorden que el veritablement valuós no sempre brilla per el seu preu, sinó per la història que carrega. Preservar-les és apostar per la memòria, pel compromís i per la bellesa que resisteix al pas del temps. Admirar, cuidar i visitar espais com a joieria Bidla a Palma ens ajuden a comprendre la importància que hi ha darrere de cada objecte lluent. La història de joieria Bidla va començar el 1923, any marcat per la fi de la Guerra Civil Irlandesa, l'auge del feixisme amb l'intent del cop de Hitler i l'establiment de la dictadura de Primo de Rivera a Espanya. Varen tenir lloc, a més, uns altres esdeveniments clau, com l'assassinat de Pancho Villa a Mèxic i la signatura del Tractat de Bucareli, un acord secret entre Mèxic i els Estats Units per a resoldre les reclamacions per danys de la Revolució Mexicana i assegurar el reconeixement estadounidense a canvi que Mèxic garantís drets de propietat petroliera a empreses dels Estats Units. Tot això i molt més tenia lloc mentre les joies de Bidla es donaven a conèixer els mallorquins fa ja més d'un segle. Avui, Fernando Miró, segona generació del negoci, està al càrrec de cuidar, crear i, de veres, apreciar la lluentor de les joies amb una passió pel treball heretada pel seu pare, Josep Miró. Ells encarnen l'essència de les seves joies, temps encapsulat en bellesa.
A IB3 Ràdio, emblemàtics, amb Toni Traveria.
Entram a joieria Bidla un dilluns de matí. Preparats per a l'ocasió ens hi esperen tres generacions de la mateixa família. Josep, Fernando i Ferran Miró. Padrí, pare i fill. D'entrada, en Josep i en Fernando ens comencen parlant de l'origen del negoci i del nom. De tot d'una s'unirà a la conversa en Ferran.
Bidla no més que una eina de joieria, però jo ja vaig néixer dins d'una rellotgeria, que era de mon pare. La va posar mon pare. Però després jo me vaig anar, o sigui, me vaig independitzar i van comprar aquest negoci, que estava en un d'un familiar, i aquí estic, o sigui, ja jubilat, però venc a qualque rato per aquí.
Content de veure aquí el fill i el net, esclar.
Sí, amb el fill i el net, doncs. Pues.
Sí. Què podem dir a propòsit?
Pues res, no. Nosaltres, bueno, mon pare, pues sí, se va independitzar, va muntar tenda Palma Nova i sempre me'n record, de vegades jo venia passejant ma mare per aquí i vàrem veure el letrero de, que se venia, que era d'un familiar de mon pare, no? I jo li vaig dir, mamà, hauríem de comprar, jo m'encanta, els barris de Palma i tot això. I Bidla, perquè vos faceu una idea, és aquesta peça. Bidla és una eina de joieria que tant serveix per enredoniar-os, com per enredonir en ells, com per mirar les mides de ells, no? I res, i això, no? I clar, i estava aquí, i mon pare, no, que Palma Nova estic molt tranquil, és molt tal, i li dic, papà, no, tio, hem de... I ma mare, pues, a la companyia també, i vàrem arribar, pues, a comprar el negoci aquest.
Que ja havia estat a la família.
Que havia estat d'una germana de sa meva abuela.
Sí.
Exactament. O sigui, i res, i va donar la coincidència i tot això, i bueno, tot això mos va ajudar a tirar endavant.
Clar. La documentació que teniu a les vostres mans indica que l'origen primer, diguem-ho així, sí, del negoci data de fa més d'un segle.
Exactament, de 1923, ara mateix, saps? Després, 1900, diguem, 1961, se va fer una reforma, que aquí està sa foto, que és aquesta d'aquí, una foto emmarcada, que se va fer sa reforma, i nosaltres vàrem fer, quan vàrem arribar, vàrem fer una altra reforma, que sempre m'empreniré, perquè era una tenda guapíssima, sí, i va donar sa desgràcia que va haver un incendi. I varen tenir que fer una altra reforma obligada. Aquí ja va ser obligat una mica i tal, i bueno, i així seguim continuant i tal.
Aquí, doncs, pues, jo sobretot rellotgeria era el meu fort. En canvi, el meu fill, jo hi havia, i amb el temps anant passant, i la rellotgeria ha canviat molt també. Així com antes se reparaven els rellotges, avui en dia ja no se reparen. Se canvia la màquina total i per avall. Això és el que passa.
Si m'expliques una mica aquí, aquestes fotos que tenim aquí, Fernando...
Això és com era la botiga antes de la reforma. O sigui, 1921 va ser així, la tenda. Varen fer la reforma i varen fer... Bueno, jo he cercat fotos antigues i va quedar una mica així, amb un escaparat i tal. Se va cremar sa botiga.
Quin any va ser l'incendi?
Ara què farà?
2016 va ser.
2016, una cosa així, sí. Sí, sí, i vàrem fer aquesta altra reforma. I ja vàrem fer aquesta altra reforma i res, i aquí estem. Que m'encantaria tenir aquesta. Clar, que m'encantaria. Me moriria, vamos, saps?
Jo me'n record que a més va ser molt dur, no, l'incendi. Sí. Me'n record, nosaltres estàvem visquent un poble, el Gaida. I m'ho van trucar que s'estava incendiant la tenda, l'alarma, i mon pare, bueno, cada dos per tres, una, sempre li sonava l'alarma en el mòbil, perquè algo passava i pues, s'encenia. Mon pare creia que no era una altra cosa d'un altre món. I jo vaig dir, bueno, t'acompany, perquè jo estava despert, a les 11:30 de la nit. Vàrem anar, jo me'n record que un veïnat d'aquí li va cridar i li va dir, pues, s'està cremant, mon pare se va posar molt nerviós, vàrem venir corrents i fins i tot m'ho van pensar de tancar la tenda i tot.
Sí, sí, sí. Va arribar el moment que... Va sí, però sí, va ser dur.
Però bueno, després el dia següent te vas aixecar, t'aixeques i van seguir cap endavant i me'n recordo tota la família, a més. Vam netejar tot, tota la tenda, estava tot negre, me'n recordo, els pisos de dalt també. Va ser un desastre, però bueno, després de 6 mesos va ser per setembre, si no vaig malament, i després a partir de febrer-març van tornar a obrir la tenda.
Una vegada jubilat son pare, tota la responsabilitat de la feina recau sobre en Fernando.
Sí, realment el comerç, aquí depenem una mica, hombre, nosaltres fem molta feina en so local, en so públic local, es m'encanta el públic local, o sigui, més que el turisme ve per de passada i te compres i també tot ajuda, no? Però, bueno, tot va canviant. O sigui, avui en dia l'artesania ha canviat perquè tothom te cerca molt de preu i tal, no? Nosaltres fem feina en canviant, no? O sigui, nosaltres fem feina en ses mans, però també fem feina amb ordenador. O sigui, el disseny tot ho fem amb ordenador, diguem. O sigui, fem amb ordenador una peça, la imprimim en 3D i després la passam a O directament. O sigui, clar, són impressores 3D, fem feina tot això i el client tantes de veure la peça acabada, la veu amb imatge, després la veu en resina i després la veu en bo. O sigui, és un avantatge, un procés que veu. A part de lo que diu mon pare, efectivament, de reparar rellotges. Reparam, polim rellotges, o sigui, restaurant rellotges de paret, tot això ho feim. Ha canviat? Doncs pues sí, antes tot ho fèiem a mà, tot això, però avui en dia s'emplea pues, molta maquinari.
Clar, la tecnologia que també es va imposant...
Has d'anar amb ella, no te pot quedar traçat. I peces, pues, què feim nosaltres? Nosaltres feim ses peces que realment te ve un i te diu, mira, tenc aquesta anell de sa meva mare i el voldria retocar i tal. I li fas un retoc. Saps el que vull dir?
Explica'ns el teu dia a dia. Avui, per exemple, un dilluns que comença la setmana, a quina hora inicies l'activitat i en què consisteix aquesta?
Bueno, jo venc que aquí estic a les 7:30, 8. Realment, pues, preparo tots els dissenys que tenc, o sigui, clients que me venen i me diuen estos anillos, i li dissenyam en 3D, ja ho deixo preparat per quan venguis client poder-li mostrar. Després, ficant-se impressora, tenim el corte de làser, que feim peces en corte de làser, i també feim escuts, tant de lo que sigui. O sigui, allò m'adum... Tot això el que faig és de matí, fins a 1:30. Jo som de Cidè, a 1:30 són com el petit comerç d'antes. Tanc i me'n vaig a dinar. O ho tenc clar. I a les 4 i mitja, 5, torno a obrir fins a les 8. Jo me sap greu, no... Això és el que faig jo, és dia a dia, cada dia. I sobre base, pues, lo mateix. I com és tranquil, pues, pues és el que estic fent. Cada dia, cada dia. Hombre, ses parts, que te ve un client, a veure, que te ven sa pila en sa mà i te diu, me puede colocar la pila, sap? Això, i què me vas a cobrar? I ses preguntes aquestes, quan tu fas feina perquè a l'hora te surti un preu normal. O sigui, no sé, tot això és el que no...
No agrada tant.
No agrada, saps?
La part més satisfactòria per a tu?
Quan t'entregues una feina. Jo quan t'entrego una feina, que te diguin que passin el cap de 2 dies, han regalat això i m'ho s'ha encantat. Això és, és una satisfacció que t'ompleix molt i t'ajuda a seguir estant en el negoci.
Mm-hmm. Avui, per exemple, has de fer entrega, lliurament d'algun encàrrec?
Sí, sí, sí. Hem de fer entregues cada dia. Cada dia fem una entrega, 2 entregues.
Per exemple, i... de quin producte?
Doncs pues mira, un producte, per exemple, aquest anell. Aquest anell és un producte que ara l'hem de dur per engastar 4 brillants aquí i tal, i aliances, moltes aliances que te venen, sa parella, que jo sempre recomano el millor, que no poden gastar-se so així com està, perquè a part de tot això han de mirar el que és el material. El material avui en dia està pujant, tant so com sa plata, com es platino, com tot això. Avui en dia totes les plaques solars, totes les bateries de cotxe se fan en plata, i clar, això ha fet incrementar el preu de sa plata molt. Això ja ni xerrem. Clar, que ve una parella aquí que no té per arribar a final de mes, que se vol fer unes aliances d'or, i tu li recomanes, si teniu or i tal, me'l dus, i així vos estalviau so.
De matèria primera. No?
Matèria prima. I jo només vos cop sa mà d'obra. Això ajuda... Jo m'agrada molt ajudar si ve un jove, si tal, i li ajuda a dissenyar, i li ajuda tot això. Intentam fer això, normalment. Sí, la clientela variaria molt, o sigui, nosaltres ens sentirem molt a la joieria una mica més minimalista, diguem, minimalista perquè la gent, pues, intentant ser diferents amb molta joieria, molta tenda, que és el producte clàssic de tot, que és molt difícil lluitar amb això. Perquè, clar, jo m'estim més coseta plana, redona, en forma de com, formes diferents que el client mateix te diu. I en cosa, quan te vens idea, en cosa d'una hora i mitja, se pot dur sa peça. I això és un avantatge molt grossa de veure altres tendes. Mm-hmm. Això és el que feim nosaltres, no? O sigui, realment fer peces, que és el que m'agrada jo, molt minimalistes.
O sigui... Qui sol comprar més joies? Les persones més aviat majors o també la joventut, pel que dèiem, i més dones que homes o indistintament?
No, normalment dones més d'una edat així mitjana. O sigui, els joves, pues... Avui en dia s'han tirat molt en els mòbils, molt en això, tal, i sí, normalment de mitja edat. Ha vingut qualque cantant, ha vingut, han vingut aquí, tal, després, hosti, no record, però sí, han vingut un parell, gent famosa, i, bueno, qualque polític que en ve, i tal.
Sí,
han vingut i tal. I mira, no, la veritat que sí, passa gent famosa per aquí, sobretot molta gent que està aquí en el hotel de cort i tot això, que venen aquí i se queden mirant i mira, no ho sé.
També passen molt de jugadors de futbol, nosaltres estem...
De futbol, del Mallorca, també.
Sí,
saps?
Sí.
Fa dècades el negoci va passar de Palma Nova a Palma. La ciutat té, segons en Josep, en Pep per als amics i en Fernando, molt poc a veure avui amb la Palma del passat.
Era diferent per complet. Allà eren turístics i aquí, pues, gent. Però actualment ha canviat això. Ara és un carrer turístic i no és... Moltes tendes han canviat i ja no és el mateix, però bueno.
Li agradava més la Palma d'abans o la Palma d'ara?
Jo d'abans, jo.
I el seu fill?
Jo, sincerament, molt més d'abans. Molt més. O sigui, ara... tu te'n vas a Barcelona, te'n vas a Madrid i te trobes tendes que tots són iguals, o sigui, tots són iguals, o sigui, no... Avui és més difícil trobar una lletuga en el centre de Palma que no un imant per una llalera, diguem, no? O sigui, realment, aquí ha canviat molt, o sigui, s'ha fet molt difícil per el petit comerç mantenir-se dins Palma, no? Perquè a l'hora d'entrar a Palma tots són pegues, o sigui... Jo som el primer que diria, hòsties, si no tingués negoci, no tingués res, és hora de comprar algo, on vas? I dius, hòstia, me'n vaig a un puesto cómodo i te'n vas a un festival o te'n vas tal, a un puesto d'aquests que tens el parking gratuït, tens tot gratuït, i no te fan la vida impossible per entrar dins Palma. Que això és el problema que ens trobem al petit comerç. O sigui, que entres a Palma i tot hi ha càmeres. Multa per aquí, multa per allà. A l'hora d'aparcar, si vens 4 horetes, no te salves de 10, 12 euros. O sigui, és un problema que ens trobem contínuament de pegues i traves que posen en el ciutadà per poder entrar dins del centre de Palma. I Palma ha deixat de ser un barri, és una pena, a ser una ciutat per els cruceros i tot això, o sigui, per la massificació aquesta del turisme, que jo no estic tan a favor. Però realment te dones compte que ves novembre i desembre i Palma queda buit, és un cementeri. O sigui, tu veus els carrers estan molt mal cuidats, o sigui, no sé, i no vull entrar en polític en cosa d'això, però és la veritat.
El mateix que diu en Fernando, pues, té tot el seu raó. Això s'ha convertit en un carrer turístic.
Jo me'n record quan tenia 5 anys, només que el meu padrí podia entrar amb el cotxe a Palma, que no havia cap problema d'aparcar. Jo almenys tinc aquest record mínim de fer coses a Palma, de poder anar amb els amics, que els pares ens acompanyaven a Palma. Ara és com, no sé, tot molt diferent, com que s'ha tornat i tot en algunes hores perillós Palma. No me sent tan representat. Jo sóc el primer que li dic a mon pare, no me facis entrar en el centre de Palma en cotxe. No vull entrar en cotxe, saps? No m'agrada Palma. I, no sé, ha canviat molt per jo tot el centre.
Sí, jo crec que sí, eh? Jo crec que sí, cada vegada és més difícil, eh? Perquè cada vegada arribar a final de mes, sobretot per els que tingui empleats i tot això, se fa costa amunt. O sigui, realment, aquí aguantarà el petit comerç que tingui els mínims gastos, perquè si no és que tancaran i arribarà supermercats hindús i souvenirs, gelateries. Quantes gelateries? Jo me demano ara mateix sense hivern estan obertes. Pues en aquest carrer ara mateix hi ha 4 gelateries estan tancades. Després, tendes turístiques tancades, souvenirs tancats. Què passa? Que això arriba a ser una ciutat fantasma. O sigui, realment s'ha d'ajudar i no sé, és dur, però hem d'aguantar. Jo crec que entre tots els negocis emblemàtics hem d'aguantar i el màxim que podem.
Però dèiem això, no?, que és una lluita no només vostra, sinó també de la clientela i de la societat.
Exactament, sí, està clar, sap? Que jo entenc que la clientela de vegades que li és difícil venir a Palma, jo ho entenc perfectament. O sigui, haurien de fer entre les institucions i tot això, pues, unes hores gratuïtes en el pàrquing, o entre tots els comerciants fer, tant a Fedeco com a tal, fer unes hores que el client pogués venir i pogués gastar algo a les tendes i tal, o per compres hi ha un tiquet d'hores i tot això. Haurien de fer coses d'aquestes.
Per mèrits propis, Joieria Vila és un negoci emblemàtic. La segona i la tercera generació coincideixen en la valoració sobre el distintiu.
Per jo és un orgull. Per jo és un orgull ser un negoci emblemàtic, perquè jo som de centre de ciutat. Jo m'encanta ser ciutat. O sigui, el que ara antes veure aquí davant que hi havia la pastisseria Candot, tal, Colmado Colón, m'encanta. O sigui, és negoci emblemàtic, com ara emblemàtic que se n'han anat, com sabreu, Can Àngela, sense anar molt més enfora.
Aquí mateix.
Exactament. O sigui, i te fa pena dir, quina pena, un negoci menys emblemàtic, però quantes vegades un ha anat a comprar a Can Àngela? Jo he xerrat amb en Miquel de Can Àngela sempre molt i me feia molta gràcia el sentit de dir, és que va venir una senyora i me va dir, ja que tant, que me podria vendre un metro de fil per cosir un botó. Hòsties, clar, amb això no aguantes. No aguantes. I això és el pan de cada dia. Realment, si estimam el negoci emblemàtic, jo convido tota la gent, pues, a venir i ajudar en el petit comerç i tal. Sap? Jo diria això, perquè és una pena que un barri deixi de ser barri i sigui una ciutat turística només. Això no ajuda a ningú.
És un orgull, la veritat, perquè ja només agafant les bosses que dona l'Ajuntament i surten tots els negocis de la tenda i que estigui el negoci de mon pare, pues, jo m'omplés d'orgull, la veritat. I és bé, també el que comenten quan passen al carrer de Palma, i és quasi, hi ha 5 o 6 tendes emblemàtiques en tot el centre de Palma, i que mon pare sigui un d'ells, la veritat és que me fa molt content.
De tot d'una, entra un client a la joieria, nom Àngel, i sense saber-ho, es convertirà en protagonista d'una explicació anecdòtica. Una segona anècdota té com a actriu principal l'escala de caragol de l'establiment.
Ara mateix, per exemple, aquest senyor mos du un rellotge per posar una pila i resulta que és automàtic. Aquest rellotge no du pila. Això l'ha de dur posat perquè funcioni. Si no el du posat, no funcionarà. O sigui, jo ara li posaré en vora, li donc una mica de... No, de corda no, li mouré una mica i se'l posi. I amb això ja anirà bé.
Era de mon pare. I la veritat que no sabíem si hi anava en pila o no hi anava. De veritat, sí.
Que aquest és un dels avantatges dels petits establiments com aquest.
Claro, claro.
Aquest assessorament
personal. Jo li diré una cosa, nosaltres no som d'aquí, som d'un poble. I resulta que, claro, aquest rellotge, sincerament, no el m'han pogut obrir a qualsevol rellotgeria. I aquí, pues mira...
Ja se'n va la resposta.
Hi ha un altre avantatge que tenen aquests negocis emblemàtics i això, que tenen ja les eines adequades per... O sigui, per arreglar aquestes coses que els altres puestos, com són... Se modernitza més, pues no duen aquests aparatos.
El rellotge aquest, pues sabeu que ha tingut qualque cop o algo, si se fixa, aquí falta una agulla,
sí.
Sap? Jo l'he mogut, l'haurien de moure una estona, el podem ficar a un molí que tenim nosaltres aquí dalt, que vagi donant voltes, i amb una horeta, lo millor, li podré, o amb una horeta o mitja horeta, si vol, o el dugui vostè posat a veure si arrenca. El dugui.
Com te dic, no som d'aquí.
Sí, doncs el dugui posat a veure si arrenca. Si no arrenca, vengui i li mirarien d'engreixar o algo, o fer algo. No, res, no faltava més. Gràcies, que vagi bé. I molt d'anys. Adéu, gràcies, adéu. Jo, l'anècdota que puc contar una vegada és que va venir un transportista, li tenia que donar una màquina que tenia aquí dalt, sempre me'n recordaré, i vaig davallar la caixa, i així quan davallava, me vaig quedar... O sigui, no podia ni anar cap endavant ni cap endarrere. Bloquejat totalment. I aquí, gent que entrava i tal. Dic, me cago en dena, res. En el final vaig tenir que obrir sa màquina, treure sa màquina i sa caixa, treure la rompa, o sigui, destrossant sa caixa. I al final vaig davallar i li vaig dir, passi un altre dia, la vàrem embolicar aquí. Perquè és una escala de caracol i hi ha un moviment culebra, aquí que li dic, no?
A IB3 Ràdio, emblemàtics, amb Toni Traveria. IB3 Ràdio és coneixement.
Que no sigui per allò obvi, que no sigui per Llull, Miró o Barceló. Que no sigui per la mescla de civilitzacions i la seva immensa empremta als seus carrers, a la seva arquitectura, a la seva música. No cometa amb l'error de triar el camí fàcil, de dur la cultura allà on es senti còmode. Duguem-la allà on la llum il·lumina el que brilla, on és de tothom, però no és de ningú. Duguem la cultura a un lloc on encara es pugui inspirar.
IB3, mitjà oficial de Palma 2031. IB3, amb la cultura. A IB3 Ràdio, emblemàtics, amb Toni Traveria.
Amb les anècdotes de Joieria Vila hem arribat al final. Gràcies als gestors de l'establiment, com també la nostra gratitud a les propietàries de Gelats Can Miquel. També el nostre agraïment a tot un equip de feina que fa possible, setmana rere setmana, l'edició d'Emblemàtics. En primer terme, en Joan Maura, les tasques de retrat, de producció i d'edició. En aquest cas, el treball doblement compartit per Joan Jiménez i Miqui Fiol a les vies del so, Napoloni Huguet a documentació, en Joan Trias a l'assessoria musical i també el nostre reconeixement per l'assessorament de les professionals de l'Agència de Desenvolupament Regional de Balears del Govern, l'Antiquidi. Ja sabeu que tant aquesta com les anteriors edicions del programa les podeu escoltar on i quan vulgueu a través de la web d'IB3 Ràdio i el servei a la carta. Vos deixam finalment amb la cançó titulada Diamonds Are Forever, de Shirley Bassey. És la banda sonora de la pel·lícula del mateix nom de la nissaga 007, estrenada el 1971 i protagonitzada pel mític Sean Connery. Ja ho sabeu, vos esperam la setmana que ve per acostar-vos noves històries emblemàtiques. Diamonds are forever. They are all I need to please me. They can stimulate and tease me. They won't leave in the night. I've no fear that they might desert me. Diamonds are forever. Hold one up and then caress it. Touch it, stroke it and undress it. Diamonds.